estan els ànims del sector primari?
Bon dia, Pili. Bueno, els ànims del sector primari han molta força, potser gràcies a que és un sector estratègic i que no parem d'enllaçar una campanya en una altra, doncs, bueno, la gent preocupat principalment pel que és el tema de la Covid, però també sense deixar de fer la feina, que d'una manera o d'una altra hem de tirar endavant.
Doncs ja està bé que tingueu aquesta empenta, perquè la necessitem, eh? Necessitem tots l'empenta dels uns i dels altres. Avui volíem parlar amb tu, et tutejaré, eh? Volíem parlar
sí,
amb tu
sí,
per...
sí,
perquè ens expliquis la lletra menuda de la nova PAC. Voldríem això entendre primer, doncs això, posar en context amb què és la PAC, perquè segurament potser hi ha algunes persones que ens escolten que no saben què és, i doncs això, quina és la lletra petita d'aquesta nova PAC que ens conduirà fins al 2027, és així?
Sí, sí, sí. La veritat és que estem en fase, mai tan ben dit, en fase de que s'està cunyant tot. S'està adelantant molt i s'està passant fulls, com si diríem, o s'està passant tots els conceptes que van caient pel camí. La veritat és que ja sí que és la PAC 21-27, però tothom sap, primer que tot, la PAC és la política agrària comunitària, que és l'única política comunitària que hi ha a la Unió Europea. I aquí sí que es fa un treball i un esforç de fer una cosa unitària, per una vegada i des de fa molts anys. Primer que tot, tot el que es discuteix per encarar aquest nou exercici de la PAC 21-27, primer que tot té tres fases. La primera fase és que tot el document el discuteix i fa les propostes la Comissió d'Agricultura de la Unió Europea, ja l'ha fet, i aquest document i aquestes propostes sempre hi ha retocs, se l'ha fet seua el Consell de Ministres de la Unió Europea d'Agricultura, que és l'altra etapa que vulgarment hem de cremar. Pràcticament s'ha cremat, pràcticament han estat han redactat el document que venia de la Comissió, hi ha hagut pocs retocs, i ara ve la part definitiva i la part complicada, que és la discussió d'aquest document i d'aquests acords del Consell de Ministres d'Agricultura de la Unió Europea dintre del Parlament Europeu. Per primera vegada se fa la discussió dels trílogos que diuen, que és Comissió, Consell i Parlament. I ara està en aquesta fase, en la fase del Parlament. Com sabeu, el Parlament, per anar ràpids, el Parlament està composat per diferents grups i tendències polítiques. És veritat que el grup liberal, el grup, diríem, aquí els socialistes, i el grup que estan presents, el Partit Popular Espanyol, aquests tres grups és majoria, i han d'encarar i han d'acordar el document que els arriba del Consell de Ministres d'Agricultura. Ara estem aquí.
Ara estem aquí, d'acord.
Sí.
Vàries preguntes. Primer, què ha passat amb el 2020? Perquè la nova PAC havia de començar el 2020 i aquest any ha estat un any de negociacions. Podríem dir que és un any perdut o no caldria dir-ho tan gran?
És veritat que el 2020 ja es van començar les negociacions de fer el canvi a la nova PAC, com sempre ha estat passant a cada cicle, però el 2020, final de 19, 2020 ha estat confús. Ha estat canvi de votacions al Parlament Europeu, votacions a molts països, i per aquest motiu s'han endarrerit bastant, i també ha tingut alguna cosa a veure a l'última fase el tema de la pandèmia de la Covid. Tot s'ha anat atrasant, i tant és així que el 21 i 22 seran anys de traspàs, que seran pressupost nou, però ens regirem en reglament vell.
Ah, d'acord. Però... o sigui, que no començarà fins al 2023.
Sí, aquesta... tot, tot, en reglament nou començarà el 2023. Però bueno, seran anys de traspàs que ja començarem a notar la nova PAC, una PAC més verda, una arquitectura verda que li vol donar la Europa a la política agrària, una PAC més medioambiental, una PAC en ecoesquemes que ens faran una fenya segurament que més pròspera i més ambiental, però més complicada per l'agricultura i ramaderia. Sí que és veritat que hi ha aspectes positius i aspectes negatius. Primer que tot, nosaltres, i jo principalment com a cooperativista i com a president de la federació, destaquem alguns punts molt positius d'aquesta PAC. Primer, que s'estan mantinguent i es mantindran tots els programes sectorials, com avui en dia hi ha el vi, l'apicultura, la fruita i l'horta, que són programes sectorials.
I això es mantindrà? Això és, de moment, la nova PAC es mantindrà? D'acord.
I la fruita i horta no hi haurà topall de pressupost. I que totes les demandes d'organitzacions de productors en els seus programes operatius, si hi ha demanda, se correspondran tots. Més a més, se farà una dotació pressupostària que s'està discutint si serà el 3 o el 5 per la constitució de noves organitzacions de productors.
Què vols dir si serà el 3 o el 5?
El 3 o el 5 del percentatge que es destinarà en aquesta, per a exercir un pressupost o per a tindre un pressupost les organitzacions de productors que es crearan en gairebé tots els sectors. Nosaltres tenim més que res al cap pues la vinya, tenim més al cap l'olivera, tenim al cap cereals intensius, sectors que avui no disposen d'agrupació de productors i pel seu fet no disposen de programes operatius encarats a modernitzar i a tecnificar l'agricultura i la ramaderia en els sectors que atanyen. Després, i 3 o el 5%, perquè aquí està la discussió, segurament que s'ha començat en un mínim del 3%, però hi ha països, hi ha organitzacions que estan demanant un 5%. Però veurem en què queda la discussió, perquè això es discutirà molt dintre del Parlament Europeu. L'altre punt positiu important, com a mínim un 2% del pressupost de la política agrària europea s'ha de destinar als ajuts dels joves.
D'acord, o sigui, que hi ha una aposta per medi ambient, per joves, sí? Incorporacions al camp.
Espanya ha enfocat, sí, ajut de joves, també ajut de joves tal qual, però també ajut de joves per la primera incorporació. A Espanya, en aquest tema, sent novedós i a través del Ministeri Espanyol que ho va proposar, hi haurà un nou enfocament de gènere. Quan la dona vulgui optar a liderar o a gestionar la incorporació al món agrari i ramader. Per això hi ha una forta aposta també per acabar de dimensionar i per acabar de visualitzar la dona, que prou ens està costant, la dona dintre del món agrari, però principalment ja dintre del món rural. Això què comporta? Totes aquestes mesures que t'estava dient comporten que s'està fomentant, se fomentarà la concentració d'oferta, i això és bo, i es fomentarà també l'associacionisme, i això també és bo. Aquests són els trets importants que nosaltres valorem com a cooperatives i com a cooperativistes. Sí que hi ha algun punt negatiu. Primer que tot, la davallada pressupostària que no s'ha pogut salvar. Aquest 10, 12, 15% de davallada pressupostària. També trobem, i aquí fem una valoració com a comunitats autònomes, aquesta PAC ha aprovat que hi hagi un pla estratègic únic per a Estat. I nosaltres demanàvem que es pogués fer un pla estratègic per cada comunitat autònoma. I això, de moment, no serà així, i aquí sí que hauran de tindre la suficient empatia i la suficient capacitat de negociació cada consellera o cada conseller d'Agricultura del país, d'Espanya, per a intentar negociar dintre d'aquest pla estratègic un pla estratègic per a cada comunitat o per a cada regió. Sempre diem que la PAC, o nosaltres defensem, com a quasi tothom, que la PAC ha de ser per l'agricultor que treballa la terra, per l'agricultor professional. I aquí sí que discernim d'algunes organitzacions agràries, perquè també és molt complicat arribar a l'última discussió i trobar-li el fil. El Consell i segurament el Parlament i el Ministeri ha aprovat que un agricultor professional o genuí com a mínim ha de tindre el 20% de renta agrària. Nosaltres, com a Federació de Cooperatives, demanàvem que aquest mínim de renta agrària fos del 50%.
Clar.
Sí que és veritat, i nosaltres tenim a casa nostra també petits agricultors que si faigués el percentatge del 20 al 50 i s'aprovés pues un 50%, quedarien fora d'aquests ajuts. Però també és cert que un percentatge, i diria que quasi mos arribaríem al 100% d'aquest pagès petit, d'aquest pagès que ja no, el seu objectiu ja no és augmentar la seva explotació, sinó que conservar-la, per desgràcia aquest pagès, en un percentatge elevadíssim, són persones jubilades. I perquè la jubilació, la pensió de jubilació del món agrari és una misèria, s'ha de filar molt prim perquè tots aquests pagesos que es van jubilar al seu moment o es van jubilar a dia d'avui tinguin aquest complement de poder cobrar la renta de la PAC. Però això és fer molts trampes al solitari, perquè el que hem de discutir les organitzacions agràries i el que hem de demanar és que el pagès tingui també una renta de jubilació digna, no que estos 600 euros o 700 euros, sinó que sigui una renta que com a mínim estigui per damunt del sou mínim interprofessional, com tothom està lluitant, i no calgui dependre d'unes almoines, d'unes molles de pa, que són les rentes de la PAC per a aquests pagesos o per a nosaltres mateixos quan ens arribi la jubilació. I això ho exigim al Ministeri i una cosa no comporta l'altra.
De tota manera, et volia preguntar, Ramon, que aquestes, la vostra reivindicació, no?, que hi hagi doncs un 50% d'aquesta economia que sigui realment rural, us referiu a petits pagesos, a l'inrevés, no? Us referiu a grans multinacionals, etcètera, no?
Bueno, aquí ja, per això et dic que la discussió explicar la PAC tota la lletra petita m'ho portaria hores, però per a fer trets molt, molt entenedors, primer que tot, el que no pot ser i hem de traure del circuit de la política agrària comunitària, ADIF encara està cobrant drets de PAC. Molts terrenys urbanístics estan cobrant drets de PAC. Aquestes grans multinacionals estan cobrant drets de PAC. Sí que la PAC també contempla un capping, un sostre d'ajut, però tot aquestes hectàrees han de sortir fora dels ajuts de la PAC. Això no quita la discussió que t'està explicant ara. No quita la discussió del petit agricultor com si deix el dia de demà, que gràcies a cobrar les misèries de les nostres explotacions ens ajuden per a poder complementar una miqueta més la pensió de jubilació, que és una misèria. Perquè va que un concepte no hauríem i no mos hem d'acostumar i no hem de normalitzar, el contemplar els ajuts de la PAC, doncs mira, guaita que bé, els ajuts de la PAC als jubilats complementen una pensió de jubilació. Això no ho hem de normalitzar, perquè això és un accident. I això no hauria de ser així, i els països europeus avançats, i nosaltres en agricultura i ramaderia ens tenim com aquests països, no hauríem de permetre aquests desajustos. Pel demés, pues, una PAC més verda, una PAC on hi haurà més exigències i una PAC on haurem de cuidar molt i molt i molt, que ja no ens ve de nou i ja sempre ho hem fet, el medi ambient, el canvi climàtic, tot el que se'ns ve damunt. Sí, sí que és veritat una cosa. En aquesta discussió que hi haurà, el pressupost de la PAC per a Espanya són 47.000 milions d'euros, dels quals pues, el 60% anirà al primer pilar, el 20% anirà a les ajudes acoplades, el 13% màxim d'ajuts poden ser ajuts acoplats, el 13% més un 2% als cultius que porten proteïna, el 20% aquest serà en ecoesquemes, que hi haurà els dos primers anys per a normalitzar, però després ja d'entrarà el 23, ja d'entrarà com un any efectiu. Hi haurà aquest 2% mínim d'ajut a joves, en ajuts directes, més un 1% més que es complementarà si el jove aquest fa la primera instal·lació. Tot això comportarà pues, aquesta nova PAC que serà molt diferent de l'anterior.
Uh-huh. També es vol lluitar contra el despoblament, incentivant doncs, això que els joves també s'incorporin al primer sector?
Sí, també molts ajuts d'aquests joves, molts ajuts d'igualtat de gènere que te di abans, de reconeixement del gènere dintre de la món agrari ramader, van encarats en tot el tema despoblament i món rural. Dit això, el despoblament del món rural no tan sols ho arreglarem en una política agrària comuna, no tan sols ho arreglarem en una política agrària de cada comunitat o de cada país. El despoblament i moltes vegades el menysteniment del món rural és un tema de país. És un tema polític i és un tema de govern i de Parlament. No hi ha moltes altres polítiques que juguen a que no se'ns menystingui de la manera que a vegades se fa i per a que un petit exemple. Hi ha pobles que és molt difícil d'arribar-hi per carretera. Hi ha molts pobles que no tenen connexió per a poder teletreballar i per a poder fer una vida normal i corrent. Hi ha molts pobles que no tenen escoles, hi ha molts pobles que no tenen metges i avui en dia, parlant de metges, parlant de sanitat, pues tothom pot arribar a pensar com ha de ser viure en aquests pobles. Molts pobles no tenen on anar a buscar diners pel dia a dia i molts dels pobles no tenen per anar a comprar. I tot això és una amalgama i si vols tu és un conjunt de coses i qui mos escolta pot arribar a pensar aquesta gent ho volen arreglar tot i ui que malament que estan. No estem dient això. Estem dient que part del nostre teixit rural té unes necessitats. No tots els pobles són Almenar, o són Torreferrera, o són Alfarràs, o són Borges, o són Mollerussa. Tenim unes necessitats a l'entorn rural que no només és política agrària. És d'altres coses que el govern ja hi estan treballant, però s'ha de treballar més i més ràpid. Si no, no pararem la presència que no hi hagi gent als nostres pobles.
Doncs és cert, ai, ai, ai. Molta feina a fer per acabar. L'aire que respirem aquesta PAC des de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, us sembla doncs, que els punts principals són potents, són bons, no ho són? Quina valoració en feu en general?
I veiem, t'he dit punts positius, punts negatius, però la veritat és que, a part de la feina que tindrem i a ningú se li escape, i de conservar el territori, i de moltes i moltes, perquè aquí podríem parlar dels projectes de la Unió Europea, del Green Deal, de la biodiversitat, del fartuforn, de la taula, del camp a la taula, podríem parlar de les exigències medioambientals, canvi climàtic, canvi energètic, però també veiem moltes oportunitats. Veiem oportunitats de que podem, fent feina i estant al territori, podem canviar dinàmiques que avui en dia les tenim bastant en contra, i teniu en compte que dintre d'aquest debat al Parlament, que ja s'han començat a gestionar, s'han de gestionar més de 2.800 esmenes que hi han posat en aquest redactat de la PAC, des de Greenpeace hasta la majoria de ONGs, i per acabar, aquesta noia, la Greta Thunberg, que va acudir l'altre dia per allí, dient que s'havia d'anul·lar tot el projecte de la PAC, perquè això només és un projecte per a grans terratinents, per a grans multinacionals, i mos posen a tots a la mateixa sac. I aquesta PAC ens pot donar oportunitats per a poder canviar el territori, per a poder diversificar i per a poder fer una agricultura i una ramaderia, tot allò que no hem fet aquests últims temps, poder-ho fer. Jo crec que si anem en unitat, i no parlo ja només política, que també, però si anem en unitat estratègica de sector, d'organitzacions agràries, i no anem per lluïment individual de cadun, jo crec que aquesta PAC pot donar oportunitats, molt les haurem de lluitar molt, però les tindrem a l'abast la gent que estarà disposada a fer feina. I també, per acabar, jo crec que l'àmbit cooperatiu és aquell àmbit que podrà donar més resposta que ningú a les exigències d'una nova PAC, però també a fer la recerca de les oportunitats que sortiran d'aquesta nova PAC. Junts i en un pensament cooperatiu, serà de la manera que atansarem el màxim possible la rentabilitat dels nostres productes al productor i al ramader. No ho veiem d'altra manera i així ho defensarem.
Doncs Ramon Sarroca, tota la força, tota l'empenta amb aquest positivisme que respirem, que ja el necessitem. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres una vegada més i fer-nos aquesta feina tan didàctica d'entendre, no?, per poder, com deien, si entenem...
Pues sempre a la vostra disposició, no faltaria més.
De Ramon Sarroca, president de la FACAC, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Una abraçada, sort, gràcies.
Igualment, Fili, que vagi molt bé tot, bon dia.
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
Després d'11 anys, el programa de difusió de l'oli d'oliva verge extra del Segrià Sec, Els Camins d'Or Líquid, es farà per primera vegada en format telemàtic. Com a conseqüència de les restriccions, el Consell Comarcal del Segrià ha substituït els tradicionals esmorzars a les cooperatives per tallers, xerrades i receptes de cuina al canal de YouTube i una campanya publicitària per promoure la compra online de l'oli. El programa està organitzat pel Consell Comarcal del Segrià amb la col·laboració dels ajuntaments i cooperatives d'Aspa, Maials, Alfés, Torrebesses, Alcanó i Serós i Llardecans, i també el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Parlem amb el David Massot, president del Consell Comarcal del Segrià i alcalde de Maials. David Massot, president del Consell Comarcal del Segrià i també alcalde de Maials, benvingut, què tal?
Hola, pues molt bones, pues molt bé.
Bé, amb aquests canvis...
Dintre de la situació, dintre de la situació que tenim, que és diferent a tots els altres anys, però bueno, però bé.
Com li volíem preguntar aquest any, els camins d'or líquid, que ja arriben a la seva, què, 12a edició, no? Aquesta és la 12a?
12a edició, sí.
Doncs també s'ha reconvertit, no? Amb la pandèmia tots ens hem reconvertit i els camins d'or líquid també. Què passarà en aquests camins d'or líquid 2020?
Bueno, pues mira, enguany ens trobem en una edició molt diferent, precisament no és la que voldríem, s'ha de dir, però escoltem, a la vida ens hem d'adaptar a totes les situacions i des del Consell Comarcal, aquesta un cop més, ens adaptem pues, a la societat i la realitat que venim, que en aquest cas, malauradament, per culpa d'aquesta pandèmia que no voldríem ningú, no? A veure, enguany l'edició dels camins, com sempre ja sabeu, es fan 7 municipis, els Pemaials, el Fes, el Canó, Torrebés, Cesseros i Llardecans, i bueno, i es fa, hem cregut oportú de fer-ho d'una manera virtual, vale? D'una manera virtual, òbviament, pues, pel tema, com s'ha dit, de la pandèmia. La idea del Consell és cada setmana pues, promocionar un municipi, vale? I sobretot el seu oli d'oliva verge extra que hi ha a cada una de les cooperatives o molins de cada un dels pobles, vale? I és a dir, se treballarà, per explicar-me, cada setmana pues, un dels pobles. I durant la setmana pues, hi haurà una campanya de promoció amb mitjans, etc, on es parlarà pues, d'aquell municipi, de tot el que té, tant turísticament com culturalment, i evidentment parlant pues, del seu molí, de la seva cooperativa, uh-huh. I parlant de aquest oli, que al final és lo punt clau, o podríem dir, o el veritable protagonista dels camins de l'or líquid, no? Que és l'oli d'oliva verge extra, remarco, que tenim en aquesta zona. I ho remarco molt perquè, a veure, estan fent propagandes per algun mitjà de d'altres olis que precisament no són verge extra. I, per tant, el qui vulgui adquirir el millor oli del món és oli d'oliva verge extra, i aquest és el que tenim als camins de l'or líquid, als 7 municipis que fem les jornades, no?
Doncs va, anem a pams. Normalment també els camins d'or líquid servien una mica, doncs això, per conèixer el territori, per comprar directament a les cooperatives l'oli, per fer aquest agroturisme. Tot això, evidentment, ara no es pot fer, però el que sí podem fer, que al cap i a la fi és el que es buscava, no?, és adquirir aquest primer oli, perquè a més ja ha començat, no?, la collita de l'oli, i per tant parlem del primer oli de la temporada. Parli'ns de les excel·lències d'aquest oli del Baix Segrià.
A veure, és, no perquè ho digui jo, sinó perquè ho diuen els doctors, ho diuen els metges, ho diuen els especialistes, que és tots els beneficis que porta, no només gastronòmicament parlant, sinó culinàriament parlant, pues, ja se sabe, per exemple, un dia tenim en un del panell de tasques de la Generalitat el senyor Jaume Aran, un especialista, i bueno, que ens explicarà, pues, per exemple, totes les característiques de l'oli, no? De l'oli aquest que us deia verge extra, que és únic, i precisament aquest oli, molta gent cada cop, aquest oli que es cull les primeres setmanes, pues, encara li l'aprecien més, no? Aquest oli tan afruitat que surt els primers dies. A veure, jo soc dels que penso que l'oli és bo des del principi al final de la campanya, no? Però últimament, pues, s'ha de dir que molta gent, pues està valorant molt, pues, aquest primer oli que surt, aquest primer oli, pues, ja us dic, més afruitat, i és més fort de gust, però està agradant molt al públic en general, no? Uh-huh. I per tant, el que fem, ja et dic, és promocionar, com no, cada un dels municipis i aquest oli excel·lent que tenim.
Mm. Això va una mica per modes, és cert, però sí que remarcar que segurament podríem trobar lleixes, no?, del supermercat, etc. L'oli vell, no?, que és l'oli de l'any passat, diguéssim, i que si anem resseguint, per exemple, les cooperatives que on veneu els olis dels camins d'or líquid, ja és l'oli d'aquest any, és l'oli nou. Per tant, és l'oli que podrem consumir durant l'any encara amb totes les propietats.
Sí, a veure aquest oli. A veure, hi ha gent que també, l'oli és un producte que aguanta molt, uh-huh. I també t'aguanta molt bé una campanya o un any en l'altre, per entendre'ns, no? Uh-huh. I hi ha gent que s'estima més pues, l'oli aquest de final de campanya que el primer, també hi ha de tot, és a gustos, ja et dic, hi ha molta gent, podem dir nosaltres que som del territori, jo com a habitant i de Maials i coneixedor una mica pues, de tot plegat el que comporta el món de l'oli, pues, us puc dir que veure que al municipi hi ha gent que li agrada tant l'oli aquest del principi com el del final, però simplement remarcar que últimament, doncs, el que us deia, no? Aquest oli del començament, doncs, bueno, té una mica més d'èxit, podríem dir, no?
Uh-huh. Sí, sí, està clar, aquests olis verds, no?, que estan una mica més de moda i que també s'estan venent molt bé a tot arreu. Deies abans, oli d'oliva verge extra, que hi ha campanyes on no queda clar i no és el mateix oli d'oliva verge extra que l'oli d'oliva verge que l'oli d'oliva, oi?
Sí, sí, no, evidentment aquí, clar, és un oli, pues evidentment que té unes característiques que el fan que sigui especial, i per això també té el preu que té, no?, perquè està més elaborat i és un format, pues, podríem dir, més tradicional, però alhora elaborat, no? Uh-huh. I, clar, hi ha molts olis, pues, a veure, no vull dir fer quedar malament en cap comunitat autònoma ni res, però simplement parlo de que hi ha, a d'altres llocs, pues, l'oli no és verge extra i per tant, no és de tanta qualitat, no? Uh-huh. I això s'ha de dir, això la gent ho ha de conèixer, s'ha de dir, i últimament, pues, tant presidents de cooperatives com gent que tenen molins al nostre territori, pues això ho expliquen a tort i a dret, perquè aquesta és una de les diferències també, no només de preu, sinó de tot el que comporta el que és l'oli, no? Només de gust i també com no, podem dir el que implica pel que fa al tema saludable també, no? Uh-huh. No només gastronòmic, sinó saludable. Per tant, l'oli millor del món és l'oli verge extra, uh-huh, i és el que tenim a la nostra zona, sí, sí.
Com el podem comprar?
Comprar
online, no? No cal que
sí.
A Seròs, d'Ardecans, Alcanó, Torrebesses, Maials, Alfés.
Sí, sí, se pot, hi ha un format online per poder comprar l'oli, val? A cada una de les cooperatives i molins, es pot demanar online i te'l porten, evidentment, te'l porten de cada un dels llocs, pues te'l porten a domicili. Uh-huh. També cal dir que a cooperatives i a molins també tenen una altra versió que ja fa anys que funciona i que també és molt, a veure, que tampoc s'avança el mateix, podríem dir, que online, que és per via telefònica, trucant a cada una de les cooperatives o molins, i també te'l porten a casa, valen furgonetes, i te'l porten a la mateixa casa, no? Per tant, jo penso que un any com aquestos, evidentment que ens agradaria que, perquè clar, el dels camins, el primer que es va fer, jo sé que es va pensar per donar a conèixer el territori, donar a conèixer cada un dels municipis i també donar a conèixer l'oli que tenen els municipis. Però clar, un any com enguany, com comprendrem tots, jo estaria encantat, per exemple, ja parlo com a alcalde de Maials amb això, de que la gent pogués venir, és a dir, haguéssim pogut fer una fira normal i corrent com fèiem cada any, que per cert no és per res, però tenia molt èxit, però enguany ha de ser una fira, pues, diferent, i també, pues, bueno, fem un format també online, un format també, pues, en, bueno, que des de casa la gent, pues, les coses que farem, pues, seran online, no? Uh-huh. I per tant, bueno, ens hem d'adaptar a la situació actual i esperem que ja recuperem tota aquesta gent que sabem que el nostre territori li agrada molt i aquests 7 municipis que formen part dels camins, pues, ja seran visitats, pues, quan la pandèmia ho permetrà, no?
Quan puguem, eh? Quines ganes, sí, sí. Amb quines ganes sortirem al territori. Li volia dir que com a, no sé, cosa positiva, perquè al final sempre hem de mirar, no?, que si de tot això podem treure alguna cosa bo. Clar, el programa habitual és un cap de setmana cada un dels molins, o cooperatives, i ja està. I quan s'ha passat el cap de setmana, doncs hem de fer una altra activitat. Ara, que és online, doncs tot s'allarga, eh? No és només un dia o dos, hi ha activitats que duren, doncs això, 10 dies, etcètera, etcètera, no? Una setmana.
Mm? Sí, de fet és el que et deia, no?, al principi. Cada municipi està pensat, el programa, perquè cada setmana parlarà d'un municipi, val? I es treballarà, doncs, amb diferents mitjans i de tot tipus, tant ràdio com premsa, com canals, pues, de YouTube, etcètera, del Consell Comarcal, pues, cada setmana es parlarà d'un dels municipis dels camins de l'Or Líquid, ¿vale? I aquella setmana, pues irà el municipi estrella pel que fa als camins. Uh-huh. I així fins a acabar, comencem per Aspa i acabem, si no recordo malament, per Llardecans, no? Passant, pues, per Maials, Alfés, Torrebesses, Alcanó, Seròs, i acabant, ja et dic, a Llardecans. Per tant, a Llardecans, per exemple, imagineu-vos, ja comencem aquesta setmana, si no recordo malament, i sí, la setmana correcta és el 2 al 8, del 2 al 8, i acabem a Llardecans, que ara t'ho dic, acabem a Llardecans, doncs mira, la setmana del 14 al 20 de desembre. Uh-huh. És a dir, que tenim més d'un mes, doncs un mes i escaig, doncs per donar a conèixer, doncs ja et dic, encara més el territori que tenim, ni que no sigui in situ, que et digui, i visitant els nostres pobles, però bueno, fet d'aquesta manera virtual, jo penso que enguany és el deure que teníem de manera de fer-ho també la gent que estem a l'administració, penso que hem de tindre el suficient coneixement, no, per poder-ho fer i és a dir, de no caure, pues, encara que la pandèmia augmenti, no, per culpa de fer una celebració, no? Per tant,
sí.
La manera més idònia creiem que
ser
aquest enguany, no?
Clar. Fer-ho, doncs, aquesta manera no presencial, ja ho aconseguiré.